Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Catalunya acull aquests dies una visita molt especial, que és la de les relíquies de Santa Teresa de l'Infant Jesús, celebrant els 150 anys del naixement de la jove doctora de l'Església i patrona de les missions, així com el 100 de la seva beatificació i de l'inici de la publicació de la revista Pluja de Roses i el 125 de la publicació dels seus manuscrits Història d'una ànima. Els Carmelites Descalços han organitzat aquesta gira de les relíquies per a algunes comunitats teresianes de diferents bisbats. Les relíquies han estat a Barcelona, a Badalona, però també en altres zones de Catalunya i especialment a Lleida, on hi ha l'únic santuari català dedicat a Santa Teresina. Esperem que la devoció a aquesta santa inspiri també aquesta perfecta combinació que tots hem de tenir entre vida espiritual i també missionera. Ho diem també a les portes del Domum, del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, que és aquest 22 d'octubre. Precisament el Domum serà molt present. Parlarem amb Rafael Sabé, missioner català salesià a Guinea Conakry. Però abans us presentarem un llibre, Créixer com a nens, créixer com a nenes, la maduració integral de la masculinitat i de la feminitat a les primeres etapes de la vida. El seu autor, el sacerdot valencià Òscar García Mulet, ens acompanyarà als primers minuts de la taula de testimonis. Aquest llibre es presenta demà dissabte a les 11 del matí al Col·legi Sant Miquel de Barcelona, al carrer Rosselló 175. Tot això i música d'inspiració cristiana, amb un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montserrat Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. Com us dèiem, créixer com a nens, créixer com a nenes, la maduració integral de la masculinitat i de la feminitat en les primeres etapes de la vida. Aquest és el títol d'un llibre editat per Campomanes Editores i escrit pel sacerdot valencià Òscar García Mulet. És notícia perquè es presenta aquest dissabte a partir de les 11 del matí al Col·legi Sant Miquel de Barcelona. En aquest treball, aquest sacerdot valencià, membre de la Congregació Religiosa Cooperadors de la Veritat, aborda un tema del qual ell diu que no tenia previst escriure, però alhora assegura que no ha tingut més remei que fer-ho. Òscar García Mulet assegura que vivim en un temps en què diem foscor quan hi ha llum i diem llum quan hi ha tenebres. El prevere considera que no es pot tolerar el mal que aquesta cultura està fent en els nens perquè els està, diu, destrossant. El tenim uns minuts amb nosaltres. Pare Òscar García, bona tarda i gràcies per haver-nos atès.
Bona tarda, molt de gust de parlar amb vosaltres.
Bé, el llibre parteix de la idea que l'ésser humà és home o dona, perquè així l'ha creat Déu en cada persona, i també per raons biològiques, i que les primeres etapes de la vida són molt importants perquè aquesta indiscutible masculinitat o feminitat madurin. Com desenvolupa vostè aquest principi en el llibre?
Bé, jo no diria que és una idea, és més aviat una realitat afirmada a més pel Magisteri de l'Església. Des de la concepció de la persona, la realitat sexual es va desenvolupant a nivell genètic, gonadal, hormonal, morfològic, psicològic. És un fet previ que ens trobem en la nostra vida, és la nostra casa.
Sí,
la masculinitat
sí.
I la feminitat, que jo anomene per la paràbola un tresor i una perla.
Hem dit idea, però evidentment principi, sí, sí. Realitat. No ens referíem a idea en termes ideològics, evidentment.
Clar.
Sí. Com creu vostè que la mentalitat que se'ns vol imposar moltes vegades des d'alguns sectors basada en el desig, és a dir, en el fet de dir jo seré home o dona si vull, sí. Com pot reorientar això la seva visió educativa de tota aquesta important qüestió?
L'ambient educa, clar que sí. L'ambient actual podem dir que ja no és binari, que és no binari, entre joves especialment. No? Veiem que hi ha un rebuig social a allò que significa límits, condicionaments de la persona, que són interpretats molt sovint com una manca de llibertat. Per això és urgent mostrar esta bellesa de l'antropologia cristiana sense complexos. És una manera també inclús d'evangelitzar, perquè Déu ho fa tot molt bé.
Sí, no hi ha dubte. En tot cas, com argumenta vostè el principi moral de l'ésser humà, home i dona, davant la idea que el sexe masculí o femení és modificable, segons diuen, i també potser quan l'acusen a vostè, potser moltes vegades, de retrògrad o de contrari a la llibertat humana?
Sí, jo en la meva experiència no m'han acusat de moment. Jo crec que tot el plantejament del llibre és molt, molt positiu.
Doncs celebrem que ens digui això, eh?
Clar, i constatar una realitat, perquè el que passa en realitat, a més, una abundant bibliografia, és interdisciplinar, és a dir, que qui ho llitja en calma no se sent atacat, jo crec que és a l'inrevés, no? Es troba confirmat. Però és de veres que avui dia hi ha molts interrogants en l'ambient, no? Com es pot parlar d'un canvi de sexe quan genèticament no podem modificar la nostra identitat? No és això una fal·làcia? O per què no es parla de les víctimes que han anat, per exemple, a una operació quirúrgica o estan condemnades a tractaments la resta de la seva vida? O es donen compte que no és la solució als seus problemes? O per què no es parla també dels beneficis de les clíniques, el negoci que tenen? O sigui, n'hi ha molt de patiment darrere.
I tant, i tant. És com quan parlem de l'avortament o d'altres perversions del nostre temps. Sí. Vostè parla, pare Òscar García, fins i tot d'una violència que es practica sobre nens vulnerables davant la descoberta del seu sexe natural i fins i tot denuncia que l'Estat o els poders públics promouen aquesta cultura de la falsa llibertat en l'elecció de sexe. Com es manifesta aquesta actitud violenta o aquesta pressió? En destacaria alguns exemples?
Bé, jo voldria dir que jo sóc educador. Jo soc professor de secundària.
Sí.
I des de fa anys jo soc testimoni, veig, com la Conselleria d'Educació, així a València, la Comunitat Valenciana, que com a eix transversal de les normes d'inici de curs que es donen als mestres, als professors, l'adoctrinament de gènere. O sigui, és constant la pressió, jo diria, obsessiva en aquest sentit, perquè tu dius, mira, perquè les lleis han de posar esa incidència en aquest aspecte que pareix que ho toque tot. I venen els pares i compten com a xiques de primer, segon de primària, els estan parlant de diversos tipus de famílies, que ells han d'elegir, que han de triar, que si es naix unisex, que si t'assignen un sexe quan tu naixes, té un home una bata i t'assigna un sexe, quan es nega la diferència sexual, quan s'exalta l'autodeterminació, a xiques que, a nens que no s'hi han plantejat ni tan sols.
Sí, sí.
Respecte a així les conviccions dels pares.
Sí, sí. I a banda d'això, quins patiments o quines ferides pot tenir concretament un nen o una nena que es declara no binari, és a dir, amb sexe no definit, quan té edat infantil o adolescent, i quins problemes pot comportar per al seu entorn familiar o social?
Sí, Sant Joan Pau II parlava de que el ser humà és un ser relacional i que la maduració de la feminitat i la masculinitat s'ha d'estudiar en clau relacional, en les relacions, perquè ens afecten. La relació del pare, en la mare, en els germans si tinc, no? També inclús quan abans de néixer, les expectatives que es té del sexe del nadó, perquè els nens són com una ceramolla que els afecta a tots. I també la disfòria cap al propi sexe sovint està barrejada amb altres ferides, fenòmens associats que moltes voltes no es tenen en compte.
Bé, doncs, situació que es dona avui dia. Recordem que estem parlant amb Òscar García, sacerdot valencià, autor del llibre Crecer como niños, crecer como niñas. Tota aquesta problemàtica, podem dir que és causa del fet que estiguin augmentant els últims anys les persones que es declaren homosexuals, gais o lesbianes o bé bisexuals?
Jo diria que l'ambient no promou l'acollida, l'estima, el valor de la pròpia realitat sexuada. Que la bellesa d'esta complementarietat masculí-femení no està de moda. I d'esta confusió del seu origen, que moltes vegades està en aquestes primeres etapes, això també es parla al llarg del llibre.
La confusió que es dona a partir de l'origen de l'homosexualitat, no? que sempre està en estudi a nivell científic, també, certament. Clar. I que són persones dignes, evidentment, com totes, les persones que es declaren homosexuals. Quin impacte pot tenir, d'altra banda, aquesta llei trans que avala la transexualitat? Impacta en l'educació dels infants i els adolescents sobre la seva pròpia identitat sexual natural?
Sí, a veure, una societat també es defineix per les lleis que fa i els valors que té, i estaria bé que es preguntarem amb calma, amb molta tranquil·litat, si és una llei que busca el bé dels infants, si que busca el seu creixement, o que més aviat posa en sospita la seva naturalesa. Què es pretén amb aquesta llei? No poden ser ingenus. I qui està a l'escola? Em pregunto, no? Qui educa? I no veu que aquesta realitat que viu de la naturalesa humana és fonamental per al seu creixement.
I finalment, pare Òscar García Mulet, hi ha una alternativa antropològica, natural, per a les famílies no creients o allunyades? Perquè vostè parla de l'amor incondicional de Déu, que certament és important, el que ens ha creat a cadascú home i dona, però hi ha també una alternativa per a altres que diuen no, és que jo no crec en Déu, per tant, puc fer el que vulgui.
Sí. Nosaltres venim, tots creients o no creients, venim de l'amor. Això és inapel·lable. O sigui, que el nostre origen és l'amor, això és inapel·lable, és fonamental. I n'hi ha un evangeli, diríem laic, no? Un evangeli que és la realitat natural creada. Això ens uneix a creients i no creients. El llibre pot llegir un creient o un no creient. El papa Francesc parla d'una categoria que diu ecologia humana integral, en la Laudato Si, també en Amoris Laetitia, no? Una base, un punt de partida, que és el ser humà. I això s'afonen en les creences només.
Clar, clar, clar.
Això també és un punt de partida que podem entrar en comunió a partir d'aquesta realitat.
Avui hem parlat amb Òscar García Mulet, educador, sacerdot valencià, membre de la Congregació Religiosa Cooperadors de la Veritat. Demà dissabte participa en la presentació del seu llibre Crecer como niños, crecer como niñas, un acte en què intervendran el filòsof Mariano Bartoli, la psiquiatra Glòria Murelló i el periodista Rafael Cervera, que presentarà l'acte juntament amb el mateix autor que avui ens ha acompanyat. Moltes gràcies, un plaer. Demà a les 11 del matí, qui vulgui anar-hi, al Col·legi Sant Miquel de Barcelona, al carrer Rosselló 175, al costat de l'Església del Sagrat Cor, de Nostra Senyora del Sagrat Cor. Una abraçada, enhorabona per aquest treball que fa, encara que no el tingués previst, com vostè diu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I d'altra banda, l'Església celebra aquest diumenge el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el Domun. Amb aquest motiu tenim amb nosaltres, encara que sigui en la distància, però sempre amb la mateixa proximitat, Rafael Sabé, que és missioner a Guinea Conakry, tal i com ja vam explicar l'any passat, perquè ens va visitar. El lema del Domun és aquest any Cors Ardents, Peus en Camí. I els creients estan cridats a fer una aportació econòmica a banda de la pregària per les missions. Rafael Sabé, missioner salesià, porta 30 anys entre Togo, Guinea Conakry i altres països de l'Àfrica. Pare Sabé, bona tarda.
Bona tarda a tots. Estic molt content d'estar entre vosaltres. I agraeixo molt aquesta invitació que em feu, de parlar una miqueta.
Bé, com definiria vostè el seu compromís missioner?
El meu compromís missioner el definiria a partir del lema del Domun d'aquest any, no? Cor ardent, peus en camí. Tens el cor ardent perquè estàs enamorat de Jesucrist, no? Vols estimar com ell estimava, amb un cor ple de misericòrdia. I aquest amor misericordiós et porta a donar la vida per l'Evangeli allí on calgui.
Rafael Sabé dirigeix des del 2012 una comunitat salesiana a Guinea Conakry i realitza diverses tasques allà que ell sempre ha valorat molt positivament. Aquests dies ha vingut a la seva Banyoles natal i és entre nosaltres, per això ens pot parlar, encara que no hagi pogut venir físicament. Per a saber quina és, a grans trets, la situació social, política i religiosa de Guinea Conakry en aquests moments, també en relació amb els anys anteriors, des que vostè va arribar al país.
La situació política, social i religiosa en aquests anys ha millorat molt, eh? La Guinea té uns 14 milions d'habitants, dels quals un 85% són musulmans. Hi ha regions que són de majoria cristiana, segons el país, sobretot a la selva, no? A nivell, podríem dir, econòmic, està millorant molt el país, eh? Per exemple, heu de pensar que la carretera que uneix la frontera del Malí fins a la capital, que és Guinea Conakry, uns quasi 900 quilòmetres, ha sigut asfaltada aquest any, per primera vegada a la història. Pots viatjar per aquestes carreteres sense forats. És cert que en el país, fora d'aquesta carretera, falta molt les carreteres. L'escolarització ha millorat molt, no? Si ho he dit abans, no? Que Sigiri va recuperar una escola d'entre 300 alumnes i aquest moment són 2.000, vol dir que el país, en general, els pares donen molta importància a l'escola, no? La llibertat religiosa està esdevinguent una realitat. Això no vol dir que hi ha dificultats, sobretot en certains llocs on els cristians són una minoria, i a vegades tenen dificultats per construir una església, però a nivell estatal l'Estat reconeix que tu tens dret a construir una església, encara que potser la població local no estarà massa d'acord.
Avui seguim parlant amb el salesià i missioner a Guinea Conakry, Rafael Sabé, presentant el Domun. Abans de l'experiència a Guinea Conakry, vostè havia estat primer 14 anys a la Costa d'Ivori i després 5 a Togo. Com valora aquest treball anterior?
El treball realitzat, aquesta experiència missionera, pues, ha sigut molt positiu, eh? Per exemple, a Costa d'Ivori, el camp d'evangelització, educació, ha sigut extraordinari, extraordinari. El Togo, amb el treball universitari, no? Amb recessos amb més de 400 estudiants cada mes. El treball al Togo dels nens i nenes del carrer, aquells nens acusats de sorcelleria, no? Nosaltres hem ofert i oferim diversos internats per nois i noies que la gent els volia matar i els hem recuperat, no? El treball educatiu, el col·legi, l'escola professional, en una parròquia molt dinàmica, doncs podem dir que el treball ha sigut molt positiu.
Com explicaria vostè la doble dimensió de viure la fe cristiana universal en països africans, com els que vostè ha estat, on la cultura ens acostuma i els costums són tan diferents als nostres, vaja?
Els missioners no hem vingut mai a colonitzar, eh? Nosaltres entrem en contacte amb el país, ens estimem la cultura del país, la fem pròpia,
sí.
Fem l'esforç de comprendre aquella gent, aprendre la llengua, ens inculturalitzem. I allò que és positiu, que respecta la persona humana, ho treballem, ho fem créixer. Allà ho veiem que hi ha necessitats, posem la nostra part, no? Intentem resoldre, descobrir quines són les necessitats d'allà on treballem i donar la nostra petita aportació o gran aportació, no? El gran respecte a la persona humana, la dignitat de la persona humana, no? I sense tenir por hem de descobrir i reconèixer la realitat que cada persona té una dignitat i és fill de Déu o filla de Déu.
Pare Rafael Sabé, ha tingut por en algun moment i ha patit per la seva vida?
Sí, patir per la meva vida. Bueno, ja, sobretot va ser l'any 2003, que van ser agredit pels rebels amb la guerra a la Costa d'Ivori, no?
Déu-n'hi-do.
Van passar uns moments a la presó, es van apallissar, però bueno, aquests moments que vaig patir per la meva vida és el moment, o sigui, que vaig tenir el goig de veure que la població de Corregó va exigir la nostra alliberació, i per això ens van alliberar, no? Durant aquesta situació de guerra, els religiosos, de Corogó, al nord de la costa d'Ivori, es van reunir un dia i van analitzar què podem fer. L'escola estava tancada, l'hospital estava tancat, què podem fer? Com a cristians que creiem que Jesús està viu, que és una, ha ressuscitat, com podem convertir-nos en testimonis de la resurrecció de Jesús?
Clar.
I van dir, creem una escola en cada parròquia i un dispensari. Llavors vam posar d'acord que un se la seva seria jo, que coordinaria els cinc parròquies una escola, on teníem 5.000, 9.000 alumnes, dels quals la parròquia de Don Bosco tenia 5.000. I després un germà de Don Orione, un pare de Don Orione, aquest coordinava els centres de salut de cada parròquia. Cada parròquia va tenir un petit hospital. Altres moments que vaig sofrir una miqueta va ser el 2005, visitant la missió salesiana de Diocue, que a causa de la guerra tenien 25.000 refugiats. I va ser impactant de veure el sofriment de tantes persones, que ho havien perdut tot, i sobretot de membres de la família que havia mort, no? Però a la vegada vaig tenir la joia de veure com l'Església estava al servei dels pobres.
I tant. I com animaria els qui ens escolten a fer una aportació econòmica si no ho van fer encara en altres anys, coincidint amb el Domun?
Jo diria, sigueu generosos. Tots som missioners. Uns missioners aquí, a casa nostra, i altres que marxen lluny. Però tots estem units per la misericòrdia que vivim i el bé que fem. Amb la vostra ajuda es construeixen escoles, esglésies, dispensaris, centres de salut, seminaris. Jo faria una crida a la vostra generositat.
Moltíssimes gràcies, pare Rafael Sabé, salesià, ja des de fa 30 anys a l'Àfrica i els últims a Guinea Conakry, sacerdot des del 1991, fill de Banyoles. Rafael Sabé, ha estat un plaer que ens hagi presentat vostè al Domun. Fins una propera ocasió i que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu-siau, gràcies, bona tarda a tots i esperem que tots puguem ser missioners. Gràcies.
No fixeu els ulls en ningú més que en ell. No fixeu els ulls en ningú més. No fixeu els ulls en ningú més. No fixeu els ulls en ningú més que en ell.
Estem compartint amb vosaltres ja en la recta final del programa el tema No fixeu els ulls, una cançó de Luis Alfredo Díaz que ens prepara per viure aquest diumenge el 29è durant l'any en què Jesús ens diu a l'Evangeli que al César li hem de donar allò que és del César i a Déu allò que és de Déu. Algunes notícies es fa aquest cap de setmana a l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona. Les segones jornades de campanologia organitzades pels campaners del Pi i el Secretariat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona. L'eix principal d'enguany serà la vinculació amb la immaterialitat de les campanes, ja que la campana es concep amb la finalitat de produir un so per comunicar. Hi participaran diferents experts. L'Ajuntament de Girona ha tret la missa de Sant Narcís, la del proper 29 d'octubre, dels actes institucionals del programa de fires. Per primera vegada, doncs, el consistori no s'encarregarà del protocol de l'acte, sinó que ho farà el bisbat. La missa serà a la Basílica de Sant Fèlix, com sempre, el 29 d'octubre. L'Ajuntament justifica el canvi per motius tècnics, per reestructurar els programes de fires i treure pes als actes institucionals. A més, l'església de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú reforma l'absis i connecta amb la ciutat, la Rambla de Vilanova. Ja no finalitza la plaça de les Neus ni amb la façana nova de l'església parroquial de Sant Antoni Abat, que es va construir donant-li l'esquena, per dir-ho així, sinó en el nou altar que serà dedicat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda en una missa oberta a tota la ciutat. I recordem que s'ha celebrat aquest dijous passat el Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya Quòrum 23, amb més de 700 professionals dels gairebé 400 centres adherits a aquesta fundació. Hi ha un pla estratègic, pedagògic, d'evangelització i pastoral que s'anirà concretant les properes setmanes i en parlarem. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.